Terres del Nord és el nom de l'últim llibre d'en Jordi Canal Soler. Ell ens ha visitat en altres ocasions aquí al programa i ara en Jordi avui ens relatarà la crònica d'un viatge per les Calles Llucon, un viatge en el que van anar seguint les passes dels cercadors d'ors de finals del segle XIX. Es va interessar pels assentaments humans més antics i també per descobrir alguna de les últimes zones verges del planeta. Durant 35 dies, Jordi Canal Soler va fer la mateixa ruta que el 1897 fins al 1899 van fer 40.000 aventurers que van deixar-ho tot per arribar a les mines d'or. Un fet que tant el cinema com la literatura ha reflexat perfectament en diversos llibres i pel·lícules. Però, a més, ell, com més habitual en els seus viatges, ha prestat especial atenció als pobles nadius, a la fauna i a la flora. Aquest va ser un viatge ple de vivències i d'històries personals. Jordi Canal Soler, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Una mica de fred.
Home, que tu diguis això quan ens vens a parlar d'Alaska.
Sí, el que passa és que és diferent.
Home,
eh?
Que estem a Barcelona.
Sí, però quan vas a un lloc on saps que farà fred, ja vas prou abrigat com perquè aquest fred no es noti, no? I quan t'enganxa així de cop i volta, doncs és quan el pateixes.
Bé, què és el que et crida l'atenció per iniciar aquest viatge? L'aventura personal d'aquests 40.000 aventurers que se'n van a fer aquella ruta que després va ser anomenada com la febre de l'or, o els paisatges, o la cultura, o aquells pobles nadius que trobaràs allà?
Una mica de tot, però sobretot les històries personals, no? I en concret les explicades per Jack London, que és un d'aquests autors que va ser ell justament una de les persones que va seguir la febre de l'or i després totes les vivències les va captar per relatar després en els seus llibres, La crida del bosc o Ullal blanc, tots aquests llibres, i jo me'ls havia llegit de petit i sempre doncs m'havia quedat aquella ànsia, aquelles ganes de visitar aquells llocs que explicava amb tanta fervor, no?
Ullal blanc, ja que diu que és un dels millors llibres de la literatura de viatges.
Exacte, de viatges, entès, no ho va explicar exactament com un viatge, no? Però sí que, esclar, és entrar en un lloc desconegut, en un lloc que fins aquella aleshores era un mapa en blanc, es va anar creant tota la cartografia a mesura que hi anaven entrant la gent, de manera que es pot entendre com un viatge o gairebé doncs una aventura, una expedició en un lloc remot i desconegut.
És que entendríem per literatura de viatges, possiblement no l'estricte llibre de viatges o una guia determinada, sinó tota aquella literatura que ens apropa a una destinació, a un territori, que
Exacte.
Ens mostra, encara que no sigui a través d'un viatge estructurat, però que sí que ens mostra la cultura i l'hàbitat, en definitiva, no?
Totalment. De fet, Jack London era més també reporter, i una mica el que va fer era donar a conèixer a tota la resta dels Estats Units una regió, que és aquesta del Yukon i especialment d'Alaska, que fins aleshores era desconeguda.
Posicionem-nos abans de que ens expliquis aquest recorregut. El territori Yukon, que és així com se l'anomenaven alguns documents anglesos antics, és el més occidental dels tres territoris del nord de Canadà, a l'est d'Alaska, exactament.
Exacte.
És a dir, que el límit amb Alaska, i té una població aproximada de 40.000 habitants.
Sí,
que tampoc
si mires,
no és...
Hi ha dues principals poblacions, que una és Whitehorse, que és la capital, i l'altra és Dawson City, que és realment on va sorgir tota aquesta febre de l'or, que són els principals nuclis, o sigui que no s'aparta gaire més la gent d'allà, no? Està realment molt dispers i està habitat doncs, principalment per indis de la zona, indígenes, i després també, doncs, encara, avui en dia, per buscadors d'or, encara n'hi ha una mica per trobar, i també aquells trampers que es dediquen a caçar pells per la indústria pelletera, que encara és prou important.
Bé, i respecte a Alaska, dir que té 5 regions, el paisatge interior, la zona central del sud, l'interior, l'extrem nord i el sud-oest, i que Alaska és un país on podríem utilitzar fàcilment el qualificatiu de superlatiu per definir-la en qualsevol dels àmbits, no?
Totalment, i ja com a estat, per exemple, diuen és el doble de Texas, que és l'estat més gran dels Estats Units, però a més també, curiosament, és juntament amb Hawaii, un dels dos que està separat de la resta dels estats, no? Està justament al nord-oest de Nord-Amèrica, formant part gairebé d'un subcontinent. És tan gran que se l'anomena així, no? I, de fet, quan tu agafes el mapa d'Alaska i el poses a sobre dels Estats Units, va d'extrem a extrem, o sigui, les illes Aleutianes, que són aquest seguit d'illes que se'n van des de la península d'Alaska, arribarien a la costa de Califòrnia, i la punta dels canals del sud-oest arribarien a la zona, a la costa de l'Atlàntic, no? I també de nord a sud. O sigui que és realment un estat tan gran que, com dius tu, doncs és superlatiu, no? Té tot i amb una extensió immensa.
Però a més de l'extensió, també per superlatiu, no només per les seves dimensions, sinó també per com la natura explosiona en aquest país.
Moltíssim. Hi ha zones, per exemple, que se l'anomenen el Serengeti d'Amèrica, no? Perquè doncs, poden haver-hi ramats, per exemple, de caribús, que serien l'equivalent salvatge dels rens, que n'hi ha milers, i recorda una mica aquells grans ramats de zebres i d'anyús de l'Àfrica, que es van movent constantment, no? I moltes de les tribus indígenes el que feien era seguir aquests ramats per anar-los caçant, i encara avui en dia la caça és una de les principals fonts d'ingressos per aquests indígenes.
Jordi, tu per on comences aquest viatge que ens relates en el llibre Terres del Nord?
Doncs inici és a Juneau, que és la capital pròpiament d'Alaska, encara que no és la ciutat més important. La més important que sonarà a tots segurament és Anchorage, no? Però aquesta sí que és la ciutat doncs, econòmicament més boiant, la més gran, etc. Però Juneau és la capital des de l'inici, i és una capital curiosa dins dels Estats Units, no? Perquè en un país que fonamentalment la gent es mou en cotxe, és una ciutat on no pots arribar amb cotxe, perquè està aïllada pel mar i per les muntanyes amb grans glaceres, de manera que no hi pots accedir més que amb avió o amb un ferri, que sí que va circulant per tots aquests canals que hi ha en el sud-est, i que fa doncs, que sigui una ciutat aïllada, però bastant atractiva en el sentit de és, doncs, petiteta, molt acollidora, amb moltíssima flor. Sí que hi plou bastant, però bueno, això fa que també tot estigui
més
verd.
Per això ha d'estar tan verd.
Exacte.
Està clar. I d'aquí te'n vas cap a...
D'aquí segueixo el que és aquest Chilkoot Trail, que és l'inici d'aquest camí que seguien els buscadors d'or a través de les muntanyes que connecten Alaska amb el Canadà, amb el Yukon, i a partir d'aquí enllaça amb el naixement del riu Yukon, que és realment el que dona nom al territori, però després és un riu que es va fent més i més gran, és el tercer riu més gran de Nord-Amèrica, que després travessa tot Alaska fins a desembocar a l'estret de Bering. O sigui que és realment un riu de més de 4.000 quilòmetres de llarg, que es congela durant l'hivern i, per tant, també doncs, té les seves complicacions a nivell
de... No s'ha equivocat, 4.000 quilòmetres de llarg.
Sí, 4.000. I una de les coses més curioses aquí, parlant també de la natura, és doncs, els animals que hi ha. I en el riu, particularment, hi ha els salmons. No? El salmó d'Alaska és bastant diferent del salmó que coneixem nosaltres, que és l'Atlàntic, el típic de Noruega, perquè aquí a Alaska realment hi ha 5 tipus de salmons, 5 espècies diferents que són les espècies del Pacífic. No? I hi ha algun d'aquests salmons que el que fa és remuntar aquests 4.000 quilòmetres des del mar per anar a pondre els ous específicament en el mateix lloc on va néixer doncs fa 2-3 anys, que és quan és el cicle de vida del salmó. No? O sigui que s'ha pensat tots aquests quilòmetres remuntant el riu amunt cap a buscar el lloc on havia nascut el salmó.
Va ser aquest viatge a l'hivern o a l'estiu?
Això és l'estiu. Sí, realment. A l'hivern són condicions realment molt més complicades, no només pel fred, sinó també donada la latitud per les poques hores de llum.
Bé, i a partir d'aquí vas seguint el curs del riu?
Sí, vaig seguir el curs fins a Dawson City, que és on es va trobar l'or del Klondike, un lloc una de les grans concentracions d'or de tota la història del món, que per això va treure doncs, tanta gent.
Del que ja no en deu quedar res.
En queda poca cosa, eh? Realment va haver-hi tot un procés de cerca de l'or, des de doncs, el tradicional a pic i pala i amb el típic plat aquell per rascar i anar filtrant, fins i tot doncs, una sèrie de maquinària industrial que va arribar a buscar doncs, fins a l'últim gram d'or. No? Però encara avui en dia et trobes petits doncs, miners que el que fan és tenir una petita concessió i buscar, esgarrapar gairebé la terra buscant aquell últim gra que ha passat inadvertit per totes les màquines anteriors.
Jordi, una part important dels teus viatges, ho sabem, és el contacte amb els habitants de tots aquests paisatges que ens estàs relatant ara, parlant d'Alaska i del Yukon. Què és el que t'has trobat? Com t'han rebut? Quina és la percepció que tens respecte als habitants d'aquesta zona?
La veritat és que és molt bona, perquè ells mateixos són conscients que l'ambient és tan complicat, tan difícil, que si no s'ajuden entre ells, difícilment poden sobreviure. No?
Poca població.
Poca població i amb unes condicions, tant per la climatologia com per també doncs, els animals que hi ha, són animals salvatges, fins i tot ossos, llops, tota mena d'animals que poden ser nocius per l'home, ells mateixos el que fan és autoajudar-se i ajudar també el visitant, no? Potser no el turista pròpiament que va amb els tours, però sí com a mínim el viatger lliure, que també té les seves penalitats i per tant, doncs, si arriba a un lloc i no hi ha un lloc per dormir, doncs li oferiran la casa o el menjar, no? I et trobes que molts t'obren les portes i fins i tot doncs, et volen donar conversa perquè tenen poca gent com per parlar-hi, no? I volen distreure's.
Fins on arriba aquesta ruta?
Doncs arriba des de Dawson fins a Fairbanks, que és la ciutat a l'interior d'Alaska, on típicament on es poden veure les aurores boreals a l'hivern, però fins i tot arriba fins al nord màxim d'Alaska, on hi ha una ciutat que és Prudhoe Bay, dedicada especialment a l'extracció del petroli, també molt, doncs, molt negatiu en quant al medi ambient, i després també a Barrow, que és una ciutat esquimal dels esquimals d'Inupiat, que és la ciutat més al nord dels Estats Units, no? Però fins i tot doncs, al sud d'Alaska i a veure doncs, altres ciutats o altres illes com les illes Kodiak, que hi ha doncs, els ossos més grans del món. De manera que també doncs, combina tant aquestes tribus perdudes com també la fauna més espectacular.
Has tenit l'oportunitat de veure algun os?
I tant. I com d'aquí a tu?
Grans?
Grans. De fins a 3 metres d'alçada.
Molta por?
No tens por perquè com que hi ha tant de salmó, els veus que estan menjant els salmons i no et fan cas a tu. O
sigui, et fan per la feina de
si no menjar salmons.
Són
salmons...
aquelles imatges tan fantàstiques que hem vist alguna vegada de com els ossos es posen a la riba del riu i el salmó va pujant sí. I l'os el va cruspint. No?
Sí, sí. Hi ha tanta abundància que no et preocupa.
Terres del Nord, aquest és el nom del llibre que ens ha vingut a presentar avui en Jordi Canal Soler, Viatge per Alaska i el Yukon, un viatge apassionant que ell explica amb tota mena de detall i que de ben segur s'ha de sorprendre si us interessa aquesta part del món. Jordi Canal Soler, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins una altra. Adéu.
I tant.